it's just me, myself, and I. Yes, I guess I got what I wanted. I never knew what.
20 minuts i arribarem a les 5 en punt de la tarda. Ens quedem amb ganes de més, és que no els enganyaré. Realment ens quedem amb ganes de més. Aquesta llibertat que, d'altra banda, es nota que tenen aquelles persones que han tingut una responsabilitat altíssima i que un bon dia fan un pas enrere o al costat i passen a parlar les coses amb molta més llibertat, lògicament, que no quan tenen sempre la càmera al davant o el micròfon al davant disposats a convertir en titulars les seves afirmacions. En fi, aquí queda. Joan Puigcercós, ha estat de veritat un plaer poder compartir aquesta estona amb el que fora president d'Esquerra Republicana de Catalunya. I aquesta xerrada ens ha portat fins a aquell punt en el que aquí el programa ens agrada molt, que és agafar el calendari i començar-ho a girar i girar i girar per arribar a trobar tres dates que siguin conseqüència de la coincidència amb el temps. Avui tenim tres històries brutals perquè es compleix el dia 2 de juliol, és a dir, d'aquí a 5 dies escassament, es compleixen 30 anys. Com passa el temps? 30 anys de la mort de Camarón, de Camarón de la Isla. Tenim música de Camarón? Miren com sonava això. Estem parlant del mestre, no? Estem parlant del crac, no? Estem parlant de la...
Un geni.
De la gran referència del geni.
Bona tarda, no sé.
No, tu ja has començat a parlar abans que et saludi. Com a casa, no?
Escoltar Camarón és que ja és... Acabes... No acabes, comences i no saps com acabar.
Clar, és veritat.
Jo he començat sense saludar.
Bueno, com hi ha confiança...
Res, gràcies a Ràdio Estel.
Ets de la casa.
Ni a Toni Marín, ni als teus ajudants i... Bueno,
a tothom, no? Gràcies generalitzades, sí. No? Gràcies globals.
Gràcies mútues. La mutualitat de la...
Gràcies mútues?
La mutualitat.
Què vol dir gràcies mútues? Bueno, jo dono les gràcies a tu també, eh? Perquè si has vingut...
Donem les gràcies tots.
Va, tots estem encantats de la vida. Lluís Cabrera és un dels homes que més en sap de flamenc a casa nostra.
No.
30 anys de la mort de Camarón, eh?
Sí, aquest disc, Como el agua,
sí,
el va editar Camarón el 1981.
Déu-n'hi-do.
És un dels discos amb més empeny i més força de tota la seva discografia, que és bastant densa.
I fixa't que hi ha una cosa que és molt interessant, que jo quan m'he posat a mirar, jo no en tinc ni una mica del coneixement que tens tu sobre aquestes qüestions, i quan m'he enfrontat a una dada m'ha cridat molt l'atenció. Tenia 41 anys quan es va morir.
Sí.
Era molt jove.
Sí, era molt jove. El que passa és que, bueno, la vida la va portar, doncs, a malalties i a algunes amistats que no convenien. Jo em recordo quan anava jo a Madrid a casa d'Enrique Morente, i a vegades estava José allà. José vol dir José Monge Cruz Camarón, eh?
Uh-huh.
I li deia a Enrique, deia, no, es que estos amigos tuyos, estos no...
Esto no va bien.
Estos no son amigos tuyos, estos te... No te quieren a ti, hombre, no te quieren. No es que no te regalan tortells ni te regalan cosas buenas. Entonces, va ser una pena, realment, que tan jove, desaparegués.
És que, Lluís, estic pensant que no devia ser fàcil ser Camarón de la Isla, no? No devia ser fàcil.
No, sobretot perquè ell era com el déu dels gitanos.
Ja, per això.
O sigui, era com el déu dels gitanos. Llavors va arribar la cosa a que molts gitanos, moltes famílies, anaven a veure'l a una actuació i l'esperaven, o al San Fernando, o a la línia, allà on sigui, i li portaven una criatura perquè ell li toqués els seus fills.
Com si fos
Déu, com si tingués una força sobrenatural, no? Llavors, clar, tot això i més històries, no?, d'èxit, de ser famós, tothom li demanava consell, ell no parlava gaire, vull dir, no, ell no era un home, ell era un home d'escolta, ell escoltava molt i observava, i a vegades deia alguna sentència, però molt de quan en quan, no era molt tímid, era tímid, i per tant ell s'expressava cantant, i s'expressava, doncs, d'una manera fora de lo normal, i tenia aquí la gola.
Sí.
Tenia una orquestra sinfònica, o sigui, tenia una flexibilitat i una rapidesa vocal que no l'ha tingut ningú.
És que, de fet, anava a dir, si vingués algú que no tingués ni idea qui era Camarón, com li explicaríem? És a dir, per què estem parlant d'un dels grans referents del flamenc?
Perquè, simplement, quan obria la boca i no havia acabat encara de fer el primer vers, ja te posaven els pèls de punta, no? Vull dir, és l'emoció que transmitia passió, emoció, transmitia pena, transmitia alegria, transmitia felicitat, transmitia dolor, transmitia harmonia, transmitia... a vegades se la cantava i se m'estigués a l'infern, vull dir, clar, té alguns temes molt, que diuen molt de la seva vida, o sigui, i llavors és espeluznante, o sigui...
Que fort, no? I que difícil que torni a haver una figura així, no?
Sí, és molt... Això... Neixen cada un centenar d'anys o cada 150 anys, neixen... Però, clar, les circumstàncies de quan ell va néixer, si va morir el 92, va néixer el 50, 1950, la situació social,
clar,
i política que es vivia a Espanya i Andalusia, etc., era una altra. Llavors, ell, des de principi, va tenir clar que havia d'anar a Madrid, als tablaos, i als tablaos de Madrid, doncs també aquí a Barcelona hi havia molts de tablaos, eh? Barcelona era un epicentre flamenco molt important, també ho és ara, eh? I també els tablaos segueixen i ja s'han remuntant, no? Però allà va tenir la sort de trobar-se, doncs, per exemple, a Manolo Caracol...
I a Paco de Lucía.
Bueno, això bé, però a Paco de Lucía... Sí, sí.
Per què rius?
Perquè lo de Paco de Lucía ja és la unió de dos...
Per això ho dic, no?
De dos personatges, de dos artistes tan grans... Jo ara parlava de cantaores, no? De cantaores, de... Antonio Mairena, que el va... Al principi deia que no sé què, que va ser molt criticat, perquè, clar, ell cantava clàssic i tradicional, però ho feia a la seva manera. I llavors això, en el món de l'art, hi ha dissidents que no ho saben, que són. Jo crec que Camarón era un dissident que no ho sabia.
Yeah.
I la parella Camarón, Paco de Lucía, tots aquests anys junts, que van deixar una quantitat de discos enormes per la història de la música, per la història de la música i de l'arte del mundo, doncs són joies que s'han de preservar. S'han de preservar i s'han de donar a conèixer. Jo els donaria a conèixer, doncs, en els col·legis i en els instituts. Però, malauradament, l'educació no va per aquí.
Escolta'm, saps que en aquesta secció sempre el que intentem és ajuntar diverses coses per poder saludar a diverses persones. És curiós perquè si fa 30 anys de la mort de Camarón, que va ser el 2 de juliol, fa també 30 anys... I estic segur que la persona que tenim al telèfon recorda perfectament la mort de Camarón, perquè vaja, va ser una notícia bomba, no? La persona que tenim al telèfon estrenava una obra de teatre, que es deia, te'n recordes, El temps del Conway? Els temps del Conway?
Ah, sí, sí, sí.
Sí? El Teatre Condal. Rosa Renom, com estàs, Rosa? Bona tarda.
Bona tarda.
Com Hola, bona tarda.
Quina alegria trobar-te.
30 anys.
30 anys, eh?
Un susto, 30 anys.
Sí, no, jo aquesta secció la vaig pensar a començaments de temporada i crec que no la repetirem, perquè l'única cosa que serveix és per adonar-nos que han passat molts anys gairebé ja de tot, no?
Sí, sí, no, però bé, està bé.
Està molt bé. Recordes la mort del Camarón, Rosa?
Sí, perquè... no em recordo on estàvem, però recordo unes nits escoltant-lo sense parar, allò posant els discos allò en bucle, saps? Una vegada i una altra i una altra, i en els bolos el cantàvem. Sí, recordo molt.
Déu-n'hi-do. I com recordes aquells temps dels Conway? Aquella...
Home, era una efervescència, perquè també era l'època de les Olimpiades, s'ajuntaven moltes coses a Barcelona, també. Hi havia el festival olímpic, diguéssim, el festival cultural.
L'Olimpiada cultural, sí.
Sí.
L'Olimpiada cultural. Vull dir que passaven moltes coses alhora. Era una època com de molta efervescència en tots els sentits, em sembla.
És veritat que era així, no, Lluís?
Totalment. L'Olimpiada cultural, des de l'any 88, van ser 4 anys, on estava Mario Gas, estava Pep Subirós, estava... Mingus Formentor, i van ser 4 anys que es van fer molts bolos de tota mena de teatre, de dansa, de música, per tot arreu, I
que venien moltes coses de fora també, de Barcelona, o sigui, de cop sembla que ens obríem com al món, passaven coses.
Efectivament.
És que l'Olimpiada, diguem que ens va portar moltes coses bones, més enllà d'un renom internacional i de més, realment va haver un interès del món per Barcelona i de Barcelona pel món, no, Rosa?
Sí, sí, que jo penso que necessitàvem també una mica, saps, com obrir horitzons. I en aquella època estaven passant com moltes coses a nivell això musical, a nivell de teatre, i havien com moltes ganes també, com d'obrir camins, de... no sé, i potser també perquè érem més joves, yeah, o menys jo, diguéssim.
Però ara, ara també ens aniria bé, no?, una mica això, ho dic, perquè últimament amb la gent que parlo del món de la cultura ha estat un tothom com que necessitem una embranzida, necessitem allò que la cosa es posi maca una altra vegada, no?
Sí, ho necessitem moltíssim, també perquè és això, bueno, el món s'ha posat molt difícil, les coses s'han posat molt complicades i la cultura ho rep molt directament, tot això.
Rosa Renom, ara comences, si no tinc mal entès, a assajar una obra al Teatre Principal de Sabadell, veritat?
Sí.
Sí.
Bueno, ara, després de vacances, diguéssim.
Bueno, està bé, anar-te'n de vacances abans, no? Està molt bé, eh? Està molt bé.
I per estudiar text, són vacances d'aquelles tramposes,
sí,
que et toca estudiar, però està bé, està bé.
Està molt bé. Rosa, ha estat un plaer saludar-te, moltíssimes gràcies.
Tu.
Gràcies.
Bona tarda, adéu. Bona tarda, Rosa.
Bona tarda, bona tarda.
Adéu, bona tarda. Com ens agrada aquest punt de juntar gent molt bona, tota, no? Lluís Cabrera, Rosa Renom, i no vegis aquí tenim
bueno,
el telèfon
jo,
ara.
Jo no sé si sóc bo, eh?
Home, no. Només una trajectòria com la de Lluís Cabrera al capdavant del taller de músics.
Però a vegades he tingut d'utilitzar la maldat per tirar endavant, eh?
Com tothom. O coneixes algú que no ho hagi fet, això.
Ah, bueno, doni, ara.
Bé, jo no sé si la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic ha utilitzat molt la maldat. Jo crec que no, perquè jo personalment la conec molt poc. Però la veritat és que l'última cosa que un pensa és en la maldat quan parla de Coco Comín.
Ah, no, maldat no. Impossible.
En absolut, no? Coco Comín, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Esteu parlant de maldat?
Sí, està... bueno, això ha estat el Lluís Cabrera. Saps, el Lluís Cabrera ha tret el tema i jo intentava relacionar-ho, dic, és impossible relacionar-te. Al contrari, la Coco Comín només ens ha donat coses bones i moltes coses bones, Coco.
Bé, jo crec que he vingut a aquesta vida a fer feliç a la gent, als meus alumnes i al públic en la mesura del possible. I a vegades ho aconsegueixo.
50 anys de la inauguració de l'escola de dansa Coco Comín.
Sí, jo era molt joveneta.
No, és evident, és evident. I m'ha agradat perquè quan m'he posat a mirar la biografia de la Coco Comín, et poses a mirar les obres de teatre, tot el que ha fet, els musicals, on ha participat com a coreògrafa, i és la responsable, diríem, del 98% dels grans èxits del teatre musical que hi ha hagut a casa.
N'hi fet molt, sí, d'aquests que diem ara taquillazos, sí. Bueno, vaig ser molt pionera, eh? Aquí a Barcelona vam començar a fer musicals quan encara no es feien arreu del país i jo vaig tenir la sort de ser contractada per l'empresa Focus per fer un primer musical que es deia Memory, amb l'Àngels Bunyalón.
I tant.
I a partir d'aquí ja no vam parar, no hem parat de fer-ne i d'ensenyar a generacions com es fan.
Clar.
I fins ara, que encara estic en peus.
Déu-n'hi-do, eh? I ara què estàs fent, Coco?
Doncs ara, ahir mateix vam acabar l'explotació de Fama, el musical, que està a Barcelona, i després ha passat a Madrid, i ara ja vam acabar amb 290 funcions i ja hem tancat aquest musical professional, però ara jo en aquests moments d'aquesta entrevista estic al Teatre Victòria, aquí davant d'una foto de l'Antonio Díaz.
Ah, molt bé.
Estem a casa seva amb el festival de dansa de la meva escola.
Fantàstic.
Fem aquí un parell de dies.
Avui dèiem a la redacció, la Coco Comín el que ha de fer, sisplau, venir un dia d'aquests per parlar tranquil·lament d'una història que és veritablement especial, però no hem volgut perdre l'oportunitat de saludar-te encara.
Una trajectòria espectacular.
Espectacular.
Sí, sí, sí.
És que tot és espectacular. Vas punt per punt, no? I tot és magnífic. Coco, vine aviat, sisplau.
Avui m'hagués agradat estar amb vosaltres, de veritat, però estic rodejada de criatures, de joves, i no tinc manera d'escapar-me.
Molt bé, un dia seguríssim que sí. Un petó molt fort i enhorabona per aquests 50 anys de la inauguració de l'escola. Gràcies.
Que vagi bé, Coco, una abraçada.
Gràcies, adéu, bona tarda. I és curiós perquè no passa. És a dir, clar, sent com era Camarón, Camarón sempre serà Camarón, que és una de les grans coses, no? D'aquí hi ha gent que és molt potent, després passa un temps i la gent se n'oblida. De Camarón és impossible oblidar-se'n. No, Lluís?
No, 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 oblidar-se no. No, no pots oblidar un artista d'aquesta dimensió. O sigui, és quasi impossible. Bueno, hi ha gent que no el deu conèixer o que no... Però jo crec que traspassava els murs del flamenco. Camarón no era només un artista que agradava aquells que diuen que són entesos en flamenco, que jo no sé mai
qui
és això, però bueno.
Escolta'm, Lluís, al taller de músics hi ha molt de talent, eh? O sigui, ara ho estava parlant, no?, que fa 4 dies van venir uns alumnes del taller de músics que vam escoltar la seva música i vam escoltar com cantaven. Quina passada! Allà?
Sí, no, o sigui... No, no, ja... L'ambient ho possibilita i nosaltres intentem captar el talent el més aviat possible per no espatllar-ho, perquè a vegades el recinte acadèmic el que es fa i produeix és que només et miris el melic.
Uh-huh.
I fora del recinte acadèmic hi ha moltíssimes coses en les quals has d'observar per després portar-les a terme. Sí, jo suposo que va venir l'Alba Morena, per
sí,
exemple, i no sé, algunes, dos més, no?
Sí, sí, eren tres en total.
Però bueno, també...
I fusions interessantíssimes.
Sí, hi ha molta inquietud, hi ha un ambient... Bueno, la gent que ve molta gent d'universitats europees a conèixer el taller i no sé si és cert o no és cert, però tots coincideixen, només estar 5 minuts per allà donant voltes i veient l'ambient, tots coinciden que dicen aquí n'hi ha vida i ànima.
Clar. És que et dius el taller de músics. Una persona que no sàpiga de què va, li dius el taller de músics i sembla el taller. Saps allò, la cosa petiteta, el tal, i després quan arribes allà i et trobes tot el que és el taller de músics, al·lucines, perquè és com una mena de fama, no?, aquella pel·li que veien tots. Home, no, per fer-nos una idea des de fora, no? Allà hi ha grans aules, hi ha molta gent treballant, hi ha molta gent actuant, molta gent treballant cada dia per aconseguir els seus somnis, que és molt bonic, això.
Sí, és molt xulo. Els que vam començar l'any 79, ara fa 43 anys, no pensàvem que les coses anirien com han anat, però la vida et posa davant de reptes que o els assumeixes o no. I si els assumeixes, tens que deixar-te la pell i deixar-te la vida perquè funcionin, i jo crec que ja que funciona i que ara ja, doncs, el que està parlant, que va ser un dels fundadors, no l'únic, ja pot venir al teu programa cada dia, que el taller segueix funcionant.
Ah, sense problema, no? Tu ara ets com el jefe aquell que passa per allà. A veure, tu, aquí, què estàs fent?
No, perquè a la gestió, a les persones de gestió sí que em coneixen tots, però hi ha professors i alumnes que no. Jo vaig per allà i veuen un iaio per allà, cascarràbies, no saben...
Però no els dones classe, no els expliques, no fas
no, les
alguna... magistrals...
A vegades explico les històries del principi del taller, històries del barri, històries de com va anar creixent el taller de manera horitzontal a diferents locals, com hem aconseguit ser una escola superior universitària que està a Sant Andreu, a Can Fabra, etc. Els explico coses, però de forma molt informal allà al carrer.
Ets com els catalans, que expliquen coses. No te'n recordes el Rajoy que ho deia, això? Hacen coses. Ell deia, hacen coses. Tu expliques coses.
Explico, i he fet el que he pogut i a vegades el que m'han deixat.
Escolta'm, com avui la cosa anava de Camarón i entrem en l'últim minut, amb quina imatge... Perquè, clar, tu el coneixies personalment.
Sí, sí, sí.
I teníeu molta relació.
Molta... No, jo tenia molta relació amb Enrique Morente, que va ser el que em va presentar al seu amic.
Doncs amb quina imatge vols que ens quedem de Camarón per posar punt i final a l'entrevista, Lluís?
Una imatge d'un gran artista, d'una gran persona, d'algú que et mirava i quan et mirava t'estava dient o insinuava coses, però que no les verbalitzava, perquè suposo que ell... És que jo crec que la paraula pot ferir. I les mirades, doncs, a vegades també són feridores, però Camarón tenia un àngel, era un àngel.
A vegades també fereixen els silencis, eh?
Els silencis fereixen. Ah, també. Sí, també. És veritat, sí.
I la indiferència, en fi.
També, també, seria un tema aquí...
Ui, has de tornar.
A filosofar.
Parlarem de silencis i indiferències.
Sí, tens raó, tens raó.
Lluís, que ho hem de deixar. Una abraçada, gràcies, com sempre, per venir.
Gràcies a vosaltres.
Lluís Cabrera, el senyor que més en sap, del taller de músics i del flamenc. Són les 5, una pausa, ara tornem.